Són les 7. Benvinguts un dia més a la Linterna Cope Catalunya i Andorra en aquest dimecres 19 de gener, on farem, com sempre, un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, avui José Luis Gil al Departament d'Esports, Yolanda Bernal amb la informació, i en Jordi Tunyón també ens ajuda a les xarxes socials i avui el Cito Ramírez està a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses en aquest programa de la Linterna Cope Catalunya i Andorra i per començar farem parlant amb l'Associació del Defensor del Pacient, que alerta que més de 140.000 persones esperen una operació a Catalunya. La Covid ha fet endarrerir, òbviament, moltes d'aquestes intervencions. Aquestes són dades de la memòria anual de l'entitat que ha analitzat les dades de tota Espanya. Avui parlarem amb la presidenta, que és la senyora Carmen Flores López. També parlarem de com reduir el risc d'incendi a casa a l'hivern, evitar els lladres dels endolls i ventilar els espais. El bon ús dels aparells d'escalfament és clau per evitar el foc domèstic. Avui en David Jiménez, que és el cap de serveis tècnics del Col·legi d'Enginyers, ens donarà bons consells. I també parlarem d'una campanya molt interessant. Soc gran, però no idiota. La campanya que ha llançat un metge jubilat de 78 anys està exigint als bancs una major atenció a la gent gran. Demanen un tracte més humà a les sucursals bancàries i que se senten apartats degut a que quasi bé totes les gestions són telemàtiques. La campanya l'ha llançat a través de change.org i ja ha plegat més de 200.000 signatures. Aquesta persona es diu Carlos San Juan, el promotor de la iniciativa, com dèiem, un metge jubilat de 78 anys. En parlarem d'això i de moltes altres històries. D'aquí i fins a les... des d'ara i fins a les 8 de la tarda a la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I quan són les 7 i 2 minuts, sempre és bon moment, abans d'entrar en matèria, de saber quin temps ens esperen les properes hores. I aquesta informació la tenen els amics de l'Agència Estatal de Meteorologia. El Moisés Camunyes, bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya intervals ennuvolats, quedant-se els poc ennuvolats al llarg del dia, menys al Pirineu, on tindrem cels ennuvolats o coberts amb precipitacions febles i disperses al vessant nord, amb la cota de neu que baixarà dels 1.200 a menys de 700 metres. A més, a la depressió central s'esperen bancs de boira, podent ser localment persistents a Lleida. Si parlem de les temperatures, les mínimes pujaran a la meitat sud de Tarragona i no canviaran molt a la resta, amb gelades generalitzades a l'interior i amb uns valors a les capitals de província que seran de 4 graus sota 0 a Lleida i a Girona, de 5 positius a Tarragona i de 6 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i pujaran lleugerament a la resta amb unes màximes de 16 graus a Tarragona, de 14 a Barcelona i a Girona i de 7 a Lleida. Per últim, el vent serà del nord-oest a l'Empordà i tindrem alguns intervals forts, mentre que també serà del nord-oest al sud de Tarragona i augmentarà la seva intensitat i a la resta serà vent fluix del nord i de l'oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. I ara sí, és el moment de connectar amb el Servei Català del Trànsit per saber com es circulen les principals vies. En Roger Serra en té la informació. Bona tarda.
Bona tarda. En general, no és una tarda massa complicada en aquesta xarxa viària. Destaquem aturades, però, a la Ronda de Dalt de Barcelona, en sentit Besòs, hi ha un tram d'retencions, sobretot entre Esplugues i els túnels de Vallvidrera, arribant a Sant Gervasi, en sentit Besòs, és a causa d'un accident, per tant, problemes en aquest tram de la Ronda de Dalt, anant cap al nus de la Trinitat. Per volum de trànsit, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, retencions d'un parell de quilòmetres al darrer tram de la C33, i de la C58 entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. A l'AP7 també parlem de trams de retencions entre Barberà, Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona. I a l'extrem sud destaquem l'autopista C32, la zona de Sant Boi també carregada durant un parell de quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I aquest dimecres 19 de gener és el moment, a aquestes hores de la tarda, de connectar amb els serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra per saber per on parar la informació. Yolanda Bernal, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui comencem parlant de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no es planteja dimitir, tot i que haurà de declarar com a investigada per presumpta malversació i tràfic d'influències.
Sí, concretament per haver subvencionat presumptament a entitats afins. El jutge l'ha citat a declarar el proper 4 de març arran de la querella que va presentar l'Associació per la Transparència i Qualitat Democràtica. La Fiscalia va arxivar els fets, però ara s'ha tornat a reobrir la causa. A Colau li sembla fora de lloc que es plantegi la seva dimissió, però no és només que ho demani l'oposició, sinó que ho diu el propi Codi Ètic dels Comuns, que fixa que si un càrrec públic és imputat, ha de dimitir. Colau no s'ho aplica i diu que no ha rebut cap notificació formal de la seva imputació.
Que l'única dada que tinc a dia d'avui és que aquests fets són els que va arxivar Fiscalia i va considerar que no hi havia cap indicador d'irregularitat, per exemple. Per tant, em sembla fora de lloc plantejar cap cessament.
Ciutadans i Partit Popular li demanen que plegui i que faci cas de les normes internes del seu propi partit. Òscar Ramírez, des del portaveu del PP.
La alcaldesa de Colau debe asumir inmediatamente responsabilidades ante las graves acusaciones por las que está siendo investigada, que por las que debería autoaplicarse su propio código ético de su partido y que obliga que en esas situaciones ha de renunciar a su cargo o ha de ser destituida.
Colau assegura que col·laborarà amb la justícia i facilitarà tota la informació necessària perquè l'Ajuntament ha fet les coses bé. El PSC, soci de Colau, assegura que la seva imputació no afectarà el dia a dia del govern municipal.
I el RAC considera una mesura excessiva instal·lar 48 nous radars a la ciutat de Barcelona, com preveu l'Ajuntament.
Ara mateix hi ha 6 radars actius que es multiplicarien per 8. Pel RAC, això no té cap justificació tenint en compte la notable caiguda del nombre de víctimes i ferits greus en l'última dècada a Barcelona. Pel director de mobilitat del RAC, Cristian Bardagí, els nous radars fixos només tenen sentit en 2 llocs.
Del total de 48 radars que l'Ajuntament de Barcelona proposa instal·lar a la ciutat, creiem que només pot tenir sentit els 4 dels túnels urbans, radars de tram, i els 12 vinculats als entorns escolars. La resta semblen fora d'allò.
Per tant, segons el RAC, l'Ajuntament es podria estalviar 32 dels 48 radars que vol instal·lar. El RAC és més partidari de campanyes en lloc de sancions que més aviat semblen recaptatoris.
Yolanda, el Departament de Salut ja ha obert la franja de vacunació de 18 a 29 anys. Es poden posar la tercera dosi si han passat, això sí, 8 mesos des de l'última vacuna.
Exacte, i tindran preferència uns 16.000 joves de col·lectius essencials que es van vacunar amb AstraZeneca. S'accelera la vacunació mentre que els contagis continuen disparats, més de 45.000 en les últimes hores. La bona notícia és que baixen els pacients tant a planta com a les UCI. En les últimes 3 setmanes es calcula que s'ha contagiat l'11% de la població de Catalunya. Això demostra el poder de transmissió que té la variant Omicron. Salut no s'atreveix a dir encara quan arribarem al pic d'aquesta sisena onada. Carmen Cabezas és la secretària de Salut Pública.
Les previsions que ens donen tenen un major nivell d'incertesa. Tots veiem aquesta desacceleració, però no podem dir quan, en aquest moment no podem dir si hem passat el pic o no podem saber si això passarà aquesta setmana o la setmana que ve.
Hi ha una xifra que li preocupa molt a Salut i és que només el 37% de la franja pediàtrica entre 5 i 11 anys s'ha posat la primera dosi de la vacuna. És la xifra més baixa de totes les comunitats autònomes.
Els veïns de Sant Andreu ja han pogut estrenar els primers contenidors intel·ligents per fer la recollida de la matèria orgànica.
De moment són 15 que funcionen amb un clauer que identifica l'habitatge de l'usuari. Durant aquests primers dies de funcionament hi ha veïns com l'Alfons, que aplaudeix la iniciativa, i d'altres com l'Antoni, que ho veu com un pas enrere.
Fins ara l'única pega que tenia jo era l'orgànica, que la teníem a casa i era un merder. Però ara amb aquests contenidors penso que anirà bé.
Tot el sistema que hi havia funcionava perfectament. Podies llançar el que havies de llançar, on ho havies de llançar, quan ho havies de llançar. I això és tornar als orígens de quan passava el carro de les escombraries. O sigui que s'han lluït.
L'orgànica es pot llançar als contenidors intel·ligents en qualsevol moment del dia. Pel que fa al paper, els envasos i el rebuig es continua recollint porta a porta.
Els 600 veïns del petit poble de Gerb, a la comarca de la Noguera, viuen pendents dia i nit d'una roca de 30 metres que amenaça les seves cases.
Sí, mai no l'havien vist com un perill, però arran de la caiguda inusual d'unes pedres, els geòlegs van advertir a l'Ajuntament que una part de la roca podia caure en qualsevol moment. Hi ha una desena de cases que es veurien afectades. Una és la del Miquel Bonet, que ha viscut tota la seva vida a Gerb. Davant d'aquesta amenaça real, s'ha posat una alarma que avisa els veïns de possibles caigudes. Ha sonat ja 2 vegades. El Miquel ens ha explicat que és molt difícil dormir tranquil.
El sentiment de l'angoixa dels veïns que que vivim afectats per l'alarma, doncs, és constant, perquè te'n vas a dormir i dius, hosti, i si sona i no passa res com les últimes vegades, què passa? No res. Però i si cau i estic dormint i no me n'entero de res, clar, és una angoixa molt, molt gran.
Avui, precisament, han començat les feines per reforçar la paret d'aquesta roca i evitar, d'aquesta manera, doncs, mals majors.
Yolanda Bernal, dels Serveis Informatius, gràcies i fins demà. Bona tarda.
Que vagi molt bé. Fins demà.
Ja sabeu que teniu més informació a través de COPE Conès, 24/7, aquí a la cadena COPE. I ara arriba el moment, a les 7 de la tarda i 10 minuts, de contactar amb els companys dels serveis esportius, de la informació esportiva. Allà es troba... Qui es troba? Doncs el senyor Gil, bona tarda.
Montse Rodríguez, companys, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Contents perquè m'agrada obrir l'apartat esportiu parlant de la Supercopa Femenina en acció, no?
Avui he fet una secció una mica al seu gust, eh?
Gràcies.
Als seus... Sí. Sí, perquè en 5 minuts arrenca a les Rozas aquesta primera semifinal de la Supercopa d'Espanya Femenina. Un clàssic, bueno, un clàssic entre cometes, eh? Jugant al Barça i al Madrid en futbol femení, és molta la diferència que hi ha encara entre blaugranes madridistes, i doncs d'aquest partit que comença en 4 minuts ja podem explicar l'11 inicial del Futbol Club Barcelona. Sandra Paños amb Hanna Paredes, Marta i Leila a la defensa, Graham, Alexia Putellas, la millor jugadora del món, la pilota d'or, amb Patrin al mig del camp, Rolfo, Jenny Hermoso i Lique Martens a la punta d'atac.
Doncs estarem molt pendents. Escolti'm, si faig tic-tac, 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 això vol dir que s'estan esgotant les hores per Ousmane Dembélé?
Això vol dir que vostè possiblement hauria connectat amb el domicili particular d'Ousmane Dembélé o amb el del seu representant, Moussa Sissoko. Demà el Barça juga partit de Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Bilbao i és la data límit perquè Dembélé doni una resposta, possiblement en positiu, preferiblement en positiu, sobre si renova o no renova. De moment, la resposta és en negatiu i això ha provocat que avui, a la prèvia d'aquest partit, Xavi, en nom del club i en el seu propi, hagi llançat un missatge contundent a l'extrem francès. Helena Condis.
Què tal, Gil? Molt bona tarda. Doncs avui la roda de premsa ha estat centrada en nom propi, Ousmane Dembélé. Xavi ha estat contundent, s'ha alineat amb el club. Si no dona una resposta definitiva a la seva oferta de renovació, com ja vam explicar dilluns a la cadena COPE, demà veuran quina decisió prenen, però segurament no pujarà a l'avió per anar a Bilbao. O renova o se li busca una sortida en aquest mercat d'hivern. Caixa o faixa? Això deia el tècnic del Barça, Xavier Hernández.
Bé, d'Ousmane, estem en una situació complexa, difícil, i al final el club ha pres una decisió de que si no renova, d'alguna manera és buscar una solució. És anar a buscar una solució per ell, per nosaltres també, no podem estar en aquesta situació, hem esperat molt temps, la decisió del club no és fàcil, no és gens fàcil, ni per nosaltres tampoc. Però clar, fa 5 mesos que estem que el Mateu està en converses amb el jugador, amb el seu representant, i estem davant d'una situació que no podem esperar més. Al final és o renova o buscar una solució pel jugador.
I què diu el poble? Twitter @esportscope. Si Dembélé continua sense renovar, què faríeu? Opció més votada, mirar de vendre'l, 36,4%, 27,3%, enviar-lo directament a la grada, 23,6%, que jugui i que acabi la temporada, 12,7%, donar-li la carta de llibertat. Com dèiem, demà Atlètic de Bilbao, Barça. Partit de Copa del Rei, eliminatòria, partit únic. Més novetats amb blaugrana, Helena.
La convocatòria demà a les 10 del matí, pendents a més de Dembélé, si Braithwaite entrarà a la llista, 4 mesos després podria rebre l'alta mèdica, i Memphis Depay, que avui no s'ha entrenat per unes petites molèsties musculars, però Xavi encara no l'ha descartat. Seran baixa per lesió Eric Garcia, Sergi Roberto i Umtiti, que hi va passar pel quiròfan, a més de Luc de Jong, que compleix el segon i últim partit de sanció.
Molt bé. Doncs fins aquí l'actualitat blaugrana. Gràcies, Helena.
Gràcies, Helena. I ara anem a parlar de l'Espanyol. Escolti'm, s'ho teníem molt callat, això, eh?
Sabia que vostè m'entraria per aquí.
Home, l'Espanyol fitxa Marc Anthony.
Bueno, Marc Anthony podrà fitxar per l'Espanyol, si Déu vol. 17 de juny. Sap vostè que hi havia un concert programat del cantant porto-riqueny a l'estadi de Cornellà Prat?
Sí.
Això ja fa 2 anys, eh? 2 anys. Es va haver d'ajornar, suspendre per la pandèmia, pel confinament... Doncs bé, avui l'Espanyol ens ha dit que el 17 de juny Marc Anthony actuarà, si Déu vol, a Cornellà Prat, i que pels mitjans telemàtics habituals ja estan disponibles les entrades per aquest concert. Concert que no partit, eh? Un espanyol que empatava a dos ahir a Mirandilla, al camp del... Bueno, a Carranza.
Exacte.
Han tornat a Barcelona, han entrenat. Demà, presentació de Toni Vilena i roda de premsa de Vicente Moreno, perquè divendres tenim un espanyol Betis de Lliga. Morlanes sap que arriba l'hora també transcendental de la temporada per l'espanyol.
Bueno, es un punto que no sé cómo decirte a qué sabe, porque hemos tenido momentos en los que el equipo estaba jugando muy bien, en los que veía que el equipo podía conseguir más pronto que tarde 0-2, pero bueno, un punto fuera de casa que habrá que hacer bueno en casa. Estamos en un momento de la temporada que va a ser decisivo conseguir puntos para bueno, llegar a final de temporada en puestos mirando más arriba. Queremos mirar hacia arriba, pero lo tenemos que demostrar en el campo.
La plantilla vol mirar cap amunt. Què diu el poble? Per quin objectiu lluitarà l'Espanyol aquesta temporada? Doncs un 77,8% de copenautes creu que l'Espanyol estarà lluitant mirant cap a baix per evitar el descens.
Què passa avui a 9:45 de la nit, senyor Gil?
Doncs que hi ha un partit de bàsquet, el Nou Congost juga al Baxi Manresa davant de l'Obradoiro. Si el Baxi guanya, haurà obtingut bitllet matemàtic per la Copa del Rei. A més, avui a l'Eurocup hi ha, a les 8, un Lokomotiv Kuban, Morabank Andorra, afectat per dos positius, un del cos tècnic i un de la plantilla del conjunt del Principat. I des de les 6 de la tarda està en joc el Galatasaray Unigirona d'Eurolliga Femenina. Ja estem en l'últim quart. La victòria sembla que es quedarà a Turquia. Galatasaray 68, Unigirona 55.
Senyor Gil, company d'esports, vagi entrenant, perquè el 17 de juny ens espera Marc Anthony al camp de l'Espanyol i hem de fer, doncs, deixar la bandera ben alta de la Copa, eh? Ja m'entén vostè, eh?
Segur que sortirem del concert dient allò de valió la pena.
Valió la pena. Senyor Gil, moltes gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Fins demà, Rodríguez, adeu.
I nosaltres, a les 7 de la tarda i 16 minuts, a la linterna de Copa Catalunya i Andorra, ens posem mans a l'obra perquè d'aquí un moment en parlem amb l'Associació del Defensor del Pacient, que alerta que més de 140.000 persones a Catalunya estan esperant una operació. La Covid, òbviament, ha fet endarrerir moltes d'aquestes intervencions. Ara en parlem.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Necesitas moverte a tu aire? Necesitas Tecnoscooter, especialistas en ayudas técnicas para la movilidad reducida. Amplia gama de productos de alta calidad, nuevos, de segunda mano y en alquiler. Servicio de asistencia 24 horas, mantenimiento y reparación, vehículos de sustitución, entrega y recogida a domicilio. Te asesoramos para que encuentres el vehículo adaptado a tus necesidades. Entra en tecnoscooter.net o llámanos al 93 023 3198. 93 023 3198. Tecnoscooter. Scooter, mobilitat a l'alcance de tots.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Locodux.com. ¿Necesitas una mampara para tu baño?
Marcamos la diferencia.
Lujodux es tu mejor opción. Somos especialistas en mamparas de baño desde hace más de 20 años. En Lujodux podrás encontrar mamparas de baño de las principales marcas. Y si lo deseas, te la fabricamos a medida. Lujodux, 93 448 1768. Calle Sants 316.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
L'Associació El Defensor del Pacient alerta en la memòria anual que 141.164 persones es troben en llista d'espera per una operació a Catalunya, la comunitat on més pacients estan pendents d'una intervenció. Tot i això, l'entitat recull que la llista d'espera quirúrgica s'ha alleugerit considerablement a Catalunya, amb 26.352 pacients menys que l'any anterior, i que el temps d'espera ronda els 152 dies. El defensor del pacient indica que, segons dades del Ministeri de Sanitat, a data del 30 de juny del 2021, 661.162 pacients esperen una operació a la resta d'Espanya amb una mitjana de temps de 121 dies d'espera. De qui és la culpa? Doncs li preguntem a Carmen Flores López, que és presidenta d'esta associació, El Defensor del Paciente. Carmen Flores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmen, estamos hablando de un fracaso político y que continúa siendo además una asignatura pendiente de las administraciones sanitarias que esto ocurra.
Pues evidentemente sí. Además está la demostración de la cantidad de años que llevamos denunciando el tema de las listas de espera, el tema de la inversión, el tema de cómo se controlan las listas de espera, y ha llegado una pandemia y bueno, pues nos ha sacado los colores, y nos ha sacado los colores en un tema muy, muy delicado como es la lista de espera. Uh-huh. Los que están ahora mismo en Cataluña esperando, sin duda alguna y desgraciadamente, agravarán su situación de una forma importante. Después viene lo peor. Hay muchos de estos que están en listas de espera, muchos pacientes que, aparte de que no saben qué hacer, sí, es que perderán su trabajo, es que perderán parte de su calidad de vida, tanto familiar como económica. ¿Cómo se soluciona esto? Pues pagando el erario público, incapacidades, pagando paro, etcétera, etcétera. Esto es algo que se tiene que solventar y se tiene que solventar ya, porque ningún paciente va gratis a la sanidad pública. Uh-huh. O sea, la sanidad pública la pagamos entre todos, para todos y para tener una sanidad de calidad, no de limosna. Y esto es lo que nos parece ahora. Ahora lo que nos parece es que ha llegado la pandemia, hay un virus, pero hay más virus. Hay los virus de los que están en lista de espera, como digo, agravándose. Uh-huh. Hay el virus de los enfermos crónicos que no se les hace un seguimiento. Hay un virus en la atención primaria, que se va a decir de Cataluña, una atención primaria que está siempre colapsada, que no hay médicos, sí, que los pacientes están a la espera de que tengan la bondad infinita de que los atiendan por teléfono. ¿Culpables los trabajadores? No. Los trabajadores son otras de las víctimas de este virus, de falta de inversión y de falta de voluntad política para solucionar, no en el 100%, si ni siquiera les pedimos milagros. ¿Eh? Les pedimos que las personas sean atendidas rápida y eficazmente. Con esto vamos a conseguir gastar menos dinero, porque la persona que se agrava necesita más asistencia, por eso tanto es más dinero. ¿Eh? Y desde luego, por supuesto, la calidad asistencial que pueden tener los trabajadores teniendo tiempo para sus pacientes. Ahora mismo no solamente faltan profesionales médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, es que ahora mismo se les está dando un sueldo ridículo para lo que trabajan. Se están quedando, hay ambulatorios que a lo mejor se quedan con dos médicos para todo el ambulatorio, sí, porque el que se da de baja no ahí se queda, no hay otro que le sustituya. Si se van de vacaciones, con todo su derecho, pasa lo mismo. ¿Quién lo paga? El enfermo y, obviamente, los trabajadores, que además uh-huh, están haciendo contratos. Y aquí una llamada de atención a la ministra de Trabajo. Trabajos con sueldos basura y con tiempo de contrato basura. Uh-huh. Y esto no se puede permitir, porque al final los paganos somos los que estamos enfermos, somos los pacientes que ninguna culpa tenemos de esa falta de responsabilidad y, desde luego, también de humanidad, porque los pacientes que están en lista de espera, los pacientes que necesitan asistencia, también psicológicamente padecen. Por tanto, yo creo que lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro.
Habrá gente, Carmen, que dirá, bueno, no creo que a una persona que haya que operarla de urgencia no se le opere. Estamos hablando de qué tipo de operaciones. ¿Sabemos, por ejemplo, si se trata de una intervención, no sé, si de rodilla, de cadera? Hay un ranking, mal llamado ranking, porque desgraciadamente hablamos de lista de espera. El que está urgente se opera.
Vamos a ver, es que tampoco es verdad. Vamos a ver, casi, ahora mismo, para que te operen de urgencia, casi tienes que ir con la cabeza en la mano, perdón por la expresión. Sí. Es que hay pacientes que ya están diagnosticados de cáncer y están esperando intervención, y la están esperando meses. Es que hay pacientes que les ha salido un bulto en el pecho o en otra parte de su cuerpo,
sí,
necesitan que le hagan una prueba diagnóstica para valorar si eso es grave o no lo es, y están en espera. Si ese bulto resulta maligno, nos vamos a encontrar con una metástasis, como nos está pasando con algunas personas que nos llaman, que han llegado con metástasis, y el médico, ahí, ¿qué va a hacer el médico? El médico es un profesional, pero no es Dios. Por tanto, puede hacer hasta donde llega. Y hasta donde llega es que esa paciente le llega, o ese paciente le llega en una situación caótica, y no puede hacer más. Por tanto, esa paciente o tiene un tratamiento ya de por vida y con una calidad de vida, pues como nos podemos imaginar,
sí,
o se muere.
Carmen Flores López, ya son muchísimos años en los que hemos tenido conversaciones y desgraciadamente hablando sobre lo mismo, esas listas de espera y esas personas que sufren por ser diagnosticados o por operarse. Hoy hemos hablado del caso de Cataluña, pero esto es obviamente extensible a toda España. Te agradezco muchísimo la labor que realizáis desde hace 25 años, y a seguir trabajando y que cambie algo ya, de inmediato. Carmen Flores, un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, y agradezco muchísimo tu llamada, porque como tú bien dices, ya llevamos tiempo y hemos hablado ya varias veces.
Pues sí, que sea por muchos años más. Carmen Flores, presidenta de El Defensor del Paciente. Gracias, buen trabajo. Adiós.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal.
Hola, muy buenas noches.
Comentados por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, Plácido, de Luis García Berlanga. Classics, con José Luis García. Esta noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En los Outlet Days de MediaMarkt, llévate la mejor tecnología a precios de Outlet. Como una lavadora LG de 8 kilos de carga por solo 319 euros. Aprovecha esta oportunidad única en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Els incendis domèstics es disparen a l'hivern per diversos motius. D'una banda, els aparells elèctrics de calefacció són els que més consumeixen energia, i el seu ús pot sobrecarregar les xarxes i generar guspires que de seguida van creixent. De l'altra banda, estufes de gas i mètodes com focs de terra o brasers poden generar intoxicacions per monòxid de carboni si no es fan servir amb prudència. Aquests mètodes són freqüents als llocs on no hi ha calefacció i per això afecten a les famílies més vulnerables. Per si fas servir estufes de gas, calefacció de caldera, estufes elèctriques o calefactors, hi ha alguns consells que hauràs de tenir en compte per reduir aquests riscos. En parlem de tot plegat amb en David Jiménez, que és el cap de serveis tècnics del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. David Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És així, no? Com explicava jo, els incendis domèstics es disparen, sobretot durant l'hivern, per molts motius.
Doncs sí, efectivament, l'hivern és l'època de l'any on els incendis es disparen perquè es fan servir més aparells per escalfar, sobretot, com bé comentaves, degut a que l'aïllament tèrmic d'edificis, mentre més antics siguin o de pitjor qualitat, doncs és pitjor i per això pues, es connecten més aparells. Es dona també la circumstància en què hi ha menys ventilació perquè tothom procura tenir tancat tots els recintes i això pues, provoca que es produeixi el còctel perfecte, diguéssim, perquè hi hagi molt més risc de que es produeixi un incendi.
Parlem dels lladres dels endolls, que són molt populars però que tenen un risc.
Doncs sí, efectivament, perquè normalment un endoll posat a la paret està pensat per aguantar una energia determinada, una intensitat associada a una tensió. Què passa? Que si nosaltres allarguem, diguéssim, extenem aquest endoll i en posem quatre, sí, doncs podem estar demanant més en potència, diguéssim, o més energia, més intensitat, de la que aquell suport, diguéssim, fixa, que és l'endoll que tenim a la paret, pugui aguantar. Uh-huh. Això, al final, quan nosaltres pretenem o demanem més energia a través d'un aparell, el que provoca és un escalfament en els conductors, en els propis receptors diguéssim, que estan sol·licitant aquesta energia,
sí,
i és un dels motius d'ignició que també pel qual moltes vegades comencen els incendis. Uh-huh.
David, la importància de renovar els aparells. Els aparells elèctrics són més eficients quan més nous són, no?
Efectivament. De fet, hi ha una normativa que ve regulada des de la Comunitat Europea que hi ha aquesta famosa etiqueta, no?, que veiem en cadascun dels aparells, sí, que comprem, diguéssim ara, quan anem a comprar un aparell, doncs defineix el grau de rendiment o l'efectivitat que aquest aparell té. Clar, mentre més nou sigui, doncs millor funcionament tindrà, és dir, menys energia consumirà, però en canvi més escalfament, per exemple, produirà, perquè cada cop doncs, els sistemes es tornen més eficients.
David, abans parlaves de la bona ventilació, i si parlem de bona ventilació, ara em ve al cap el típic braser que es posa sota una taula. Per què és bo mantenir aquesta ventilació?
Doncs perquè el que pot passar, o sigui, perquè aquests braços, per exemple, o qualsevol element de flama, es mantingui, sí, aquesta flama...
O estufes de butà, per exemple, sí.
Exactament, exactament. Doncs el foc necessita un component, que en aquest cas és l'oxigen. Llavors, si no hi ha una renovació d'aquest oxigen, el foc continua, diguéssim, consumint tot l'oxigen present en l'espai. Clar, si no es renova aquest aire, al final es desplaça, es consumeix tot l'oxigen i només queda monòxid de carboni, que és altament nociu perquè provoca ofegaments que poden resultar mortals.
Que són aquestes morts plàcides que diuen, no?, que hi ha gent que se'n van a dormir o alguns que estan al cotxe, posen la calefacció i mai es desperten.
Efectivament, aquest és el problema. Però això només passa amb els focs o tipus braser, sinó també que pot passar amb determinades calderes que tenim instal·lades a casa, antigues, sobretot les antigues,
sí,
que es consideren sistemes atmosfèrics o tenen són coneguts com les calderes atmosfèriques, que si produeixen una mala combustió, igualment continuen consumint més oxigen del que realment és necessari per funcionar i llavors això provoca que també es pugui arribar a aquesta situació perillosa. Per això també és molt important que en tinguem instal·lada la caldera, mentre més antiga millor, més importància tenir una bona ventilació. Mentre més nova sigui la caldera, doncs ja són sistemes que l'aire que necessiten per funcionar ja l'agafen de fora i no la recinta.
Correcte. Uh-huh. Escolta, parlem de vigilar el volum de seguretat i distància amb aigua i combustibles.
Doncs sí, això és una, la pròpia normativa ja estableix uns límits que són que estan marcats, per exemple, sobretot en els quarts humits de cadascun dels nostres habitatges, per exemple, els banys o les cuines, doncs no es poden situar determinats aparells ni tampoc determinats endolls, fins i tot, a prop d'aquests volums. Estic parlant de doncs, les dutxes o les banyeres o fins i tot els lavabos. Vull dir, això està regulat. Per què? Doncs perquè tothom sabem què passa si l'electricitat entra en contacte amb l'aigua, no?
Sí.
Llavors hem de tenir molta cura amb aquest punt també.
Mai a menys de 60 centímetres, crec, no?, de la zona des d'on es subministra l'aigua.
Sí. De fet, sempre hem de tenir clar dues formes de mesurar això. Una és quan estem en un recinte, com per exemple el plat de dutxa o la banyera, això és el que hem de considerar un volum a tot el voltant, vull dir, tant per dalt com per els costats, i vull dir, hem de tindre aquestes distàncies. Uh-huh. Quan ja parlem, per exemple, doncs a la cuina o al propi bany, s'estableix aquestes mínims. També es pot reduir aquestes distàncies, però llavors el que hem de fer és col·locar endolls que estiguin protegits contra possibles salpicadures d'aigua, l'element ja ve protegit contra aquesta possible salpicadura per part d'un element moll.
O sigui que el clàssic avís aquell de la mare de sobre anar amb compte amb el calefactor i la dutxa té molta base.
Sempre.
I sempre, les mares sempre tenen raó. Escolta'm, si parlem de materials combustibles, com jo que sé, paper, roba, mobles, plantes, imagino que també s'ha de tenir una distància prudencial en relació a calefaccions, sobretot les de combustió, i tampoc s'han de cobrir mai, crec, les estufes amb roba, que això ho fem...
Mai.
Molts.
És un sistema, això està totalment... va totalment en contra de la seguretat, perquè efectivament són la roba, mobles, etc, són elements que són combustibles, altament combustibles, de fet, i això està assajat, i quan hi ha molts vídeos a internet que es pot mirar, en un habitatge tipus, un foc es pot desenvolupar completament en menys de 2 minuts. Quan dic completament, vull dir que s'arriba a una situació coneguda com de flashover o de combustió espontània, en la qual els elements presents dintre d'aquest recinte comencen a cremar de forma espontània, sense necessitat que estiguin a inflamar, perquè l'ambient és tan calent, hi ha tanta temperatura en l'ambient que comencen a combustionar. Uh-huh. I això és en menys de 2 minuts. Vull dir, és un...
Visto y no visto, clar.
Sí, per això és tan important que aquest costum, evidentment, totalment prohibit. Vull dir, no es pot posar amb un calefactor elèctric a secar la roba a sobre, uh-huh, perquè pot provocar un incendi, sí.
David, t'agraeixo molt les teves paraules.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda, fins la propera.
Sí. Vale, adéu.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De la tarde, 37 minutos. Descubre la experiencia gastronómica y musical de la que todo el mundo habla. Prohibieron la música y nació WAC Madrid, una experiencia alucinante con 4 horas de talento estilo Broadway y Las Vegas y temas de Lady Gaga, Puccini, Guns N' Roses, Paco de Lucía o David Guetta. Con fútbol, gastronomía internacional y la mejor coctelería. WAC te va a dejar sin palabras.
¡Guau! Compra ya tus entradas en fiberapp.com. ¡Guau Madrid! El show más espectacular del mundo.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
I d'aquí un moment en parlem d'una campanya que ha llançat un metge jubilat de 78 anys perquè diu que els bancs els han deixat una mica de banda. En parlem d'aquí un moment, no marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra siempre es un placer tener con nosotros a los amigos de Área Jurídica Global, el despacho líder en defensa del deudor. Tenemos a Javier López y a Ariadna López. Buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, bienvenidos como siempre. Oye, vamos a hablar de ASNEF. ¿Qué es esto de ASNEF?
Bien, el ASNEF es un registro de morosidad, es el más conocido, aunque no es el único, también está BADEX, está Infodeuda, CIREX, ¿no? Es un registro donde las entidades financieras principalmente, o los socios de ASNEF, las empresas asociadas, si no pagas una deuda, te meten en ASNEF. Sí. ¿Dónde está el problema? Que, según nos dice la normativa europea, solo pueden aparecer en ASNEF aquellas personas que quieren aparecer. O sea, si tú no estás de acuerdo con el registro, ¿sí?, te tienen que dar de baja, siempre que no haya una sentencia judicial firme. Uh-huh. Y los bancos, antes de que haya una sentencia y a partir del tercer recibo, te meten en el ASNEF, te hacen que estés en ese apunte llamado, te ponen un apunte de negativo. Y luego tienes graves problemas. No puedes alquilar un piso, no puedes coger un coche de alquiler, no puedes pedir un préstamo ni ser avalista. Porque una empresa te metió en registros de morosidad, puso tus datos, cuando luego se demuestra en una sentencia que igual ganas. Entonces, si no hay sentencia judicial firme, tienen que darte de baja de registros de morosidad. Y bueno, nosotros como despacho de abogados expertos en ayudar al deudor,
sí,
para nosotros esa base de datos es muy significativa, porque un señor que tiene problemas de ASNEF ya nos está diciendo que hay algún problema de no poder pagar, de tener problemas, uh-huh, y ahí es donde tenemos que analizar el problema de raíz para ayudar a renegociar la deuda, cancelarla a través de la ley de segunda oportunidad si no puede pagarla, uh-huh, analizar si hay abusos bancarios, que igual le deben más dinero por abusos bancarios de lo que él cree que debe a las entidades.
De hecho, imagínate hasta dónde llegan los abusos bancarios, que nos ha pasado muchas veces que analizando apunte por apunte, uh-huh, descubrimos que hay contratos que nuestro cliente nunca ha realizado, pero se lo han colado como si fuera un impago. Otro tipo de apuntes, por ejemplo, que quizás debes 5.000 euros al banco,
¿sí?,
analizamos bien ese apunte y es el banco que te debe a ti 3.000. O sea, al final,
pero te debe 8, 5 que debes,
exacto,
y aún te deben 3.
Uh-huh. Uh-huh. Imagínate las vueltas que puede dar la vida financiera, ¿no?, de un préstamo, de una tarjeta, de una financiación, de lo que sea, de un vehículo, de una operación estética.
Un aval. ¿Cuántas madres y padres han avalado a los,
exacto,
hijos?
Para
el
poder,
hijo no puede pagar y les están perdiendo las viviendas. Y hay sentencias que acreditan que esos avales deberían ser lo que se llaman avales protegidos y no puede perder una persona su vivienda de toda su vida por haber avalado a un hijo cuando no sabía exactamente qué
los riesgos.
Firmando.
Eso es muy triste y ocurre, desgraciadamente, hemos conocido muchos casos.
Nosotros hemos salvado muchísimos avales.
Uh-huh. Esa lista negra de ASNET, ¿tú puedes mirar si...? Yo puedo meterme en ordenador y mirar.
Mira, de hecho, hay muchísimas, bueno, entidades que te cobrarán por ello y nosotros en nuestra página web lo hacemos de manera gratuita, mostramos cómo hacerlo de manera gratuita.
Entren en areajuridicaglobal.com,
¿sí?,
hay una sección que pone ASNEF,
¿sí?,
y clicando te dicen exactamente qué hay que hacer para que sea gratis total, envías un mail y te responden cuál es tu ASNEF.
Enviando
un mail a ASNEF, a BADEX, a CIREX y a Infodeuda. Y es gratis total.
Muy
Está
bien.
En nuestra página web.
Muy bien. Vuestro teléfono es el 900 90 17 16. Lo voy a repetir de nuevo. 900 90 17 16. Las personas que quieran salir de esa lista, tengan problemas y tengan dudas, ¿hay que llevar algún tipo de documentación? ¿Qué hay que llevar?
Lo más importante para mí es entrar en la web, solicitar, enviar ese mail a ASNEF, al mail que nosotros ponemos en la web, con fotocopia del DNI del cliente,
uh-huh,
y cuando nos llame que ya tenga incluso la ASNEF, oiga, tengo esta ASNEF y lo acabo de revisar, o que nos llame directamente y solicitaremos el ASNEF, uh-huh, en el despacho.
Siempre ayudamos a las personas que o no tienen correo electrónico o bien no saben muy bien guiarse,
correcto,
con la tecnología.
Y una vez aquí que detectemos esa ASNEF, veremos si es abusivo, si no lo es,
uh-huh,
si ese préstamo que firmó le habían cobrado de más, y miraremos cómo dar una solución de raíz a su problema. problema con el ASNEF.
Yo conozco gente que ha entrado en esa lista de ASNEF por a lo mejor no por tener la cuenta al descubierto, por no poder pagar un recibo. Claro, y
normativa europea, una cuenta al descubierto no te pueden cobrar intereses ni entrar en ASNEF, porque te la han dejado unilateralmente. Tú le has pedido al banco que te deje un descubierto, el banco te lo ha dejado porque ha querido, no has firmado ningún contrato.
Claro que no.
Es nulo, tienen que darte de baja de ASNEF y esa deuda no es cobrable. Si no quieres pagarla, no la tienes que pagar.
Pues está muy bien que lo digas, porque seguramente habrá gente que le ha ocurrido. Recordemos el teléfono de Área Jurídica Global. Si queréis hablar o bien con Javier López o Ariadna López, marcar el 900 90 17 16. Son muchos los casos que ellos han solucionado. ¿Sois cuántos abogados?
190 abogados en toda España, con más de 50 oficinas.
De hecho, en el teléfono, si les atiende cualquiera de nuestros compañeros, estarán más que bien atendidos.
Fenomenal.
Y estamos operativos las 24 horas del día.
Nos pueden llamar a las 3 de la mañana un sábado. Y
ahí
estamos.
Estáis.
Hay un call center 24 horas al día.
Pues ya lo sabéis, 900 90 17 16, el teléfono de Área Jurídica Global. Javier y Ariadna, muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros, como siempre.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Siete de la tarde, 45 minutos. Sí, llevamos dos años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida un poquito más fácil. ¿Sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
En una situació que potser han viscut els vostres pares, els vostres avis o potser vosaltres mateixos, heu de fer una gestió al banc i no us pot atendre ningú. Aneu a parar el caixer automàtic amb una operació que no sabeu com es fa o us trobeu que directament el caixer no funciona. Atenció, avui parlem de Soc gran, no idiota. És el nom d'una iniciativa que ha posat en marxa un jubilat de València que en un temps rècord ha recollit més de 180.000 signatures a la plataforma change.org. L'objectiu és molt clar, demanar el retorn de l'atenció presencial a les sucursals bancàries. El responsable es diu Carlos San Juan i confessa que tot plegat va començar perquè es va sentir humiliat pel seu propi banc. Doncs en parlem amb ell. Carlos San Juan, què tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy agradecido de que se interesen por este tema.
Para nada, es nuestro trabajo y además creo que es un tema muy importante porque hay muchas personas que se encuentran también en su situación. Usted empezó, que fue al cajero, se le comió la tarjeta al cajero, pidió ayuda y ¿qué pasó?
Bueno, pues había habido previamente una atención, a mi juicio, muy buena, exquisita, porque estaban adaptando los nuevos cajeros, pero ante las dificultades pues salía el personal.
Sí.
Y ese día pues a mí se me tragó la tarjeta, yo pedí ayuda, no se respondía y noté a mi alrededor, porque a mí, sinceramente, yo quiero insistir que esto yo lo hago en nombre de muchos mayores, de los mayores que no tienen voz ni tienen acceso ni lo más simple a internet. Entonces observé pues una situación de disgusto, de clamor entre personas muy mayores que con los cambios tan grandes en el cajero, en los cajeros, y además que el personal, que era totalmente nuevo, que sí, se le veía ansioso y estresado, que sí, se daba uno cuenta muy claramente que estaban ejerciendo funciones para los que ellos no querían hacerlo, pero se juegan su trabajo. Entonces nadie recibía ayuda y yo pues noté pues auténticas situaciones dramáticas de personas con capacidades motoras, personas muy sencillas, que ya la tarjeta no funcionaba, que una de ellas pues se la habían robado la tarjeta, la cartilla tradicional no podían ponerla.
¿Sí?
y claro, lo que es evidente es que una atención física hacia ellos ahora no se puede hacer, porque lo interpretan como que puedes ir a robarles. Entonces, claro, se les daba consejos, ayudas entre todos.
Uh-huh.
Y esto, unido esto a que yo ya estaba muy sensibilizado porque leía que a nivel rural disminuían los cajeros, que la gente tenía que desplazarse muchos,
sí,
kilómetros, que uh-huh, había inclusive un cajero móvil que acudía una vez a la semana, pues toda esta situación me movió a firmar entre, digamos que amigos, familiares, y recogí pues 100 firmas. Pero la plataforma Change.org pues se interesó por el tema sin dar ninguna esperanza.
¿Sí?
Y entonces pues yo me he quedado pues sobrepasado por el número de firmas que se han recogido, la difusión y la ayuda de parte de todos ustedes.
Hombre, de momento creo que ha reunido más de 180.000 firmas, ¿no?
No, ya son cerca de 280.000.
Mejor, me lo pone.
Sí, pero yo lo que quisiera insistir, porque ya he observado algún comentario crítico, que muy bien, yo respeto, porque evidentemente cada uno puede pensar de una manera, y es que el objeto de esta, digamos, esta recogida de formas, de firmas,
sí,
este llamamiento a la sociedad, no se trata de que los mayores, los ancianos, como nos dicen, y a mí no me importa en absoluto, pues nos opongamos al progreso, en absoluto, absoluto. Lo que nosotros queremos es que se establezcan dos vías, una vía rápida para el que quiera, le guste y le interese este tema de resolverlo todo, y por internet, en una palabra, convertirse en trabajadores de la banca.
Eso es.
Pagando a la banca, porque sería así, hacer todo el trabajo a la banca.
Sí.
Y otro tema es que parece que hay un olvido de que la banca realmente es un servicio público. Desde el momento en que nos obligan a cobrar las pensiones a través de la banca, quieras sí o no, pagar los tributos, los impuestos, las multas, etcétera. Y luego que siempre va a tener, hay necesidad de una atención presencial, porque hay gestiones que no se pueden hacer a través del cajero.
Eso es.
Luego hay otro tema que es muy difícil, la aplicación es muy compleja. Nosotros no nos negamos en absoluto al progreso. Lo único que queremos es pues que nos adoctrinen, que este avance de informatización no sea tan homogéneo como se ha hecho, que lo han adaptado a la vez todos los bancos, sino que nos permitan un horario más flexible, no tan rígido hasta las 11 de la mañana. La cita previa lo entiendo perfectamente, como también se ha criticado por parte de algunas personas en comentarios, que muy bien, que pidiendo cita, pero es que esa cita es dificilísima, porque si es a través de la aplicación, no pueden coger el teléfono, probablemente por sobrecarga de los teléfonos, como ocurre también a nivel de los consultorios sanitarios, etcétera. Es decir, que nosotros lo que pretendemos no es oponer, es que tengan un poquito de paciencia, que tengan un poco de humanidad, que somos muchísimos, que yo al fin y al cabo todavía puedo hablar con ustedes, pero hay gente que no es capaz,
cierto,
de poder
expresarse,
y sobre todo que no tienen internet, que no se pueden además pagar internet, que tienen teléfonos muy sencillos, configurados por familiares, y que lo tienen, porque yo he escuchado la expresión paternalista, pues venga con su hija, venga con su nieto.
Sí, claro. El que lo tenga, ¿no? O el que pueda,
exacto,
acompañarle.
El que pueda, porque se olvidan de que en España y otros muchos países no hay una conciliación laboral todavía. Es decir, que yo no puedo recurrir a mi hija que está trabajando o a mi nieta que está estudiando,
claro,
y decirles, venir a acompañar al abuelo. y hay otras personas que viven solas, muchísimas.
Esto nos olvidamos.
O sea, que las personas que ya empiezan, y lo entiendo, a criticar esta campaña, pues que entiendan que no se trata aquí. Yo no queremos establecer una controversia. Y siempre digo, queremos, hablo en plural, porque yo no me siento yo, ojalá no tuviera absolutamente ningún protagonismo, pero legalmente lo tengo que tener. De hecho, esta mañana, porque nuestro objetivo es entregar las firmas al cuando tengamos suficientes, sí, al Banco de España, sí, y yo les aseguro que esta mañana he hablado con la plataforma y yo quería no ir, pero legalmente me obligan a ir a mí y firmar con mi DNI.
Claro.
Si no, yo no iría. Yo le diría que vaya a la plataforma o que vaya pues la recogida, quien sea designado. Yo no busco protagonismo en absoluto. Lo que pasa es que yo, pues, a mí mi vida ha sido presidida en el eje central por el humanismo y ayudar a los que menos tienen, menos posibilidades, y siempre pues he intentado ayudar.
Oiga, pues yo estoy totalmente de acuerdo. No paran de cerrar oficinas, algunos cajeros son complicados de usar, otros averían y nadie resuelve tus dudas, hay gestiones que solo puedes hacer online, y en los pocos lugares donde queda atención presencial, los horarios, como decías, son muy limitados. Es necesario pedir cita previa por teléfono, nadie coge el teléfono y te acaban redirigiendo a una aplicación que de nuevo no sabemos manejar, o nos envían una sucursal lejana a la que quizás no tienes ni cómo llegar. Yo creo que después de la labor que usted ha hecho y que sigue haciendo, Carlos, creo que va a conseguir algo muy importante, que es que vuelvan a tener presencialidad los bancos, que podamos ir, que podamos vernos cara a cara, y que podamos explicar cualquier duda, y que no todos que no todas las personas tienen 20 años, no todos hemos nacido con internet bajo el brazo, y que hay vida más allá de la gente joven que domina internet, que las personas mayores existen, sois muchas, y que queréis que os traten con dignidad. Es así de fácil.
Es así, sí. Yo me alegro mucho de la empatía con la que se expresa, la empatía hacia nuestra causa, porque lo agradecemos, y si se consigue algo, se debe, yo quiero decirlo claramente, se va a deber a los medios de comunicación que se han volcado y que además difunden la noticia con empatía, porque hay noticias, sí, que se difunden de una forma, digamos, se relatan de una forma fría y profesional, y otras con empatía, como es en este caso.
Pues se lo agradezco muchísimo, Carlos San Juan, que lidera esa iniciativa, esa campaña en change.org. Soy mayor, no idiota, así con este titular tan rotundo. Vamos a darle las gracias a Carlos y espero y deseo poder volver a hablar con usted y que me diga que se ha conseguido algo, aunque sea poco.
Ojalá.
Pero ojalá.
Ojalá.
Carlos,
muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Buenas tardes. Gracias. Adiós. Adiós.
Adiós.
I amb la veu del Carlos arribem quasi bé al final del programa de la Linterna COPE Catalunya i Andorra d'aquest dimecres 19 de gener. Demà és dijous i a partir de 6:45 de la tarda tindreu Tiempo de Juego, així que nosaltres ens trobarem el divendres aquí a la cadena COPE. Si voleu més informació, voleu estar actualitzats a tot el que passa al teu entorn, a través de COPE.es podràs trobar absolutament tot. Salutacions de qui us ha parlat, la Montse Rodríguez, i ara sí, us deixo amb Àngel Expósito i la Linterna, que acabeu de passar. Un feliç dimecres. Adéu-siau.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.